Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ara hi ha una aliança recent amb Israel en temes de seguretat, d'espionatge i militar també. És a dir, que és un estat, té una ajuda, una línia d'ajuda també militar amb els Estats Units de molts milions, molts centenars i milers de milions. És a dir, que és un país que pot que rep moltes ajudes en tema militar, en tema estratègic, en tema de seguretat i tal, i, bueno, clar, no les deriva cap a on les ha d'arribar.
És curiós.
És un país empobrit,
sí,
no és un país
pobre. Però és curiós com en els darrers anys contrasta molt aquesta estructura del poder que té, que no s'ha modernitzat perquè és molt més aparença que realitat les operacions que ha fet, i en canvi ha tingut, jo crec, bastant èxit en l'estratègia que ha seguit a nivell internacional, per posicionar les seves les seus interessos.
Ah, no gaire amb el govern d'Espanya, sense
bueno, però no només el govern d'Espanya, el govern d'Espanya ve després de l'Alemanya.
L'aliança amb Israel va ser també molt innovadora i ha funcionat molt bé.
Sí, sí, sí. Vull dir que tot és molt contradictori. Tot és molt contradictori, però s'ha convertit en un actor polític, Mohamed Cissé, s'ha convertit en un actor polític importantíssim en tot el nord d'Àfrica i també i en el conjunt del continent, i a més està portant l'aigua al seu molí d'una manera que a mi m'ha sorprès, la veritat.
I sobretot, perdona, ara estem veient, sobretot per França també, que hi ha una zona en conflicte, que és el Sahel. A les portes del Sahel hi ha diversos països, Mauritània, Argèlia i també Marroc, que amb la seva, diguéssim, ja ocupació descarada del Sàhara ha posat la pota, diguéssim, també aquesta zona del Sahel. Llavors, cap a on tomba Marroc és molt important també per Europa, per França també, que és, diguéssim, dels aliats que encara té en aquella zona, i per Occident en general. O sigui que el paper dels propers anys de Marroc és molt important, treu rendiment, diguéssim, les elites o la casa reial, però la gent no. Llavors hi ha països que són importants com a lloc, però molt poc com a gent, diguéssim, no? com a població.
Jo crec també que és a dir, les imatges que estem veient corresponen a una zona, excepte Marroquès, que és una ciutat turística, tota la part dels pobles, aquestes de les cases de fang i tot això, bueno, és la part més empobrida. Com tot, els països, i Marroc particularment, té molts contrastos interns, perquè vas a la capital o vas a la part costanera, que té una part turística bastant important, i no dona, no és l'aparença d'aquest poble o d'aquesta societat atrasada, depauperada, etc. No? És a dir, són els contrastos. Jo crec que, com sempre, tampoc no podem fer clichés, diríem, no? És una societat dinàmica, també, eh? La seva economia està prenent posicions importants, l'agricultura està agafant una força molt important i té també una indústria que està pujant, és a dir, i això jo diria que malgrat el rei o malgrat el règim.
I després la qüestió humana. He citat només una part de l'article de la Najat El Hashmi, però l'altre diu... sigue siendo Marruecos tal como lo conocí, también tiene la extraña capacidad de aglutinarse en momentos trágicos como este para el socorro mutuo. La familia, el grupo, el barrio y el pueblo siguen siendo las más sólidas estructuras de apoyo, mucho más fiables que el magen.
Es que per això amb el Josep Lluís comentàvem ara a la publicitat, a tomb d'aquest compte corrent que han obert, no?, des del minut 1 perquè hi hagin contribucions voluntàries. Qui serà el tipus de persona que farà donatius en aquest compte corrent? No seran els xeics, no està sent el rei, perquè almenys, mira, de forma exemplar podia haver-se posat al capdavant, no? I només una petita part de la seva indecent fortuna ja contribuiria a molt. Seran, doncs, persones, veïns nostres, catalans amb origen marroquí, que en aquests moments estan patint, i patint molt per la pèrdua de familiars o per la pèrdua d'amics, i que senten la necessitat imperiosa de poder contribuir d'alguna manera quan potser els seus recursos aquí no són precisament molt sobrers. Vull dir, quin tipus de gent s'apuntarà a fer, no?, unes contribucions d'aquest tipus? No veurem els grans xeics i el propi rei encapçalant això, cosa que em sembla una vergonya.
Jo, amb això, a més, un apunt també per tenir perspectiva: si hi hagués un terratrèmol a Noruega,
que evidentment tindrien molts més recursos i seria una història completament diferent a la que estem veient, i el govern de Noruega obrís un compte corrent per poder ajudar, i el rei de Noruega obrís la primera donació milionària d'aquest compte corrent, ho dic per plantejar l'escenari completat, sí, sí, diametralment oposat, tot i així jo tindria dubtes de que els ciutadans particulars haguessin de donar diners, clar, en aquest compte, clar, governamental. Clar. Aquells governs ja tenen els seus pressupostos.
Exacte.
I rebran ajuda institucional d'altres governs. Però és que no estem parlant d'això, estem parlant d'una dictadura, estem parlant d'un país corrupte, no, no gens transparent, on el rei no ha fet cap pas per fer cap donatiu que sapiguem. Per tant, com deia la Sara, no? És que ara pensàvem, tanta gent humil que es mata per treballar i guanyar un sou en realitat justet, que ara prescindiran d'uns diners per donar-ho en aquest donatiu. Això
que ja de per si moltes vegades prescindeixen de part dels seus recursos aquí per poder ajudar les seves famílies allà també.
Em deixeu apuntar una cosa, perquè Armenteres, encara ets aquí, eh?
Sí, sí.
Ens has dit abans a les 7, a les 8 i a les 9 del matí que no havies detectat rèpliques, oi?
No, jo no les he notades. No sé si n'hi ha hagut o n'hi ha hagut de poca intensitat. Però jo no les he notades. De fet, mira, ahir la nit estàvem amb l'Aldeco, estem al mateix hotel i ens vam posar d'acord per trobar-nos aquí a Marràqueix. Mira, aquest hotel és a la rodalia de Marràqueix, vam evitar l'interior. La sorpresa és que ahir a la nit jo vaig arribar molt tard, eren més de les 12 de la nit hora catalana, i em vaig trobar grups de turistes que dormien al costat de la, hi ha una piscina amb tombones, i hi havia molts turistes que venien d'altres hotels on en aquests moments no hi ha llum i que dormien allà per por. És veritat que aquest matí a les 5 no hi eren, ja no hi eren, no sé si havien anat a la seva habitació a una altra banda.
Ho dic perquè el motiu principal que hi hagi tanta gent dormint al carrer és la por a les rèpliques, que no pugui acabar d'esfondrar algunes cases, no? Deixeu-me saludar el doctor en Ciències Geològiques, David Rabadà. Senyor Rabadà, molt bon dia.
Bon dia.
S'han produït rèpliques importants en les últimes hores al Marroc? Hi ha el risc que es produeixin?
Sempre que hi ha hagut un sisme, després ja queda el terreny inestable. Llavors pot ser que es tornin a reactivar fractures i que provoquin petits terratrèmols o algun terratrèmol gran. Tinc constància que n'hi ha hagut, però clar, pensem que quan l'escala d'un sisme està per sota de 4, sí, és molt difícil que els humans el notem, no sé que estiguem en un pis alt i de més. Per tant, de moviments sísmics n'hi van havent, però diguem-ne no forts. Podria ser que n'hi hagués algun de fort, que és la por que té la gent. A vegades ha passat que després d'un sisme es reactiva una altra fractura i dona un altre sisme fort. Però sent tan superficial l'hipocentre, esperem que no.
Sent tan superficial, perdó?
El nucli, on s'ha produït la gran fricció en el subsol. Els càlculs estan, els nord-americans diuen 18 quilòmetres, els marroquins diuen 8. Posem que estem entre una forquilla entre 8 i 20 quilòmetres de fondària. Això és relativament superficial per un sisme. Per tant, el que s'ha pogut desestabilitzar és bastant superficial. Hauríem d'esperar que no hi hagi rèpliques fortes.
D'acord. Us ha sorprès la magnitud del terratrèmol?
A nivell d'escala humana, sí, clar, perquè un terratrèmol de 6,8, posem 7 per aproximació, és un terratrèmol fort, val? El que passa és que quan mirem els milers d'anys, que és el que els geòlegs diguem analitzem, els terratrèmols al nord d'Àfrica i també al sud de la península Ibèrica són freqüents, és a dir, n'hi ha, vull dir, hem de recordar, per exemple, el 2011, el de Lorca, a Múrcia, amb un grau de 5,
sí, tant.
El Calaveri i Arenas del Rei a Granada, que no teníem encara escala de Richter, en el segle XVIII, crec que en 1700 i pico, allò devia arribar també al 7, segurament, i després tots els que hi ha hagut al nord d'Àfrica, per exemple, un que va ser, diguem-ne, en la mateixa fractura que s'ha activat aquí, el d'Agadir, el 1960 o 61, també va ser molt intens, van morir entre 12.000 i 15.000 persones. Val? Per tant, diguem-ne, a llarg termini són freqüents, i els terratrèmols passaran, perquè són vores de placa, hi ha compressió entre Àfrica i la placa eurasiàtica, hi ha un conjunt de fractures amb molta complexitat, però que de tant en quant es mouen.
O sigui, diríem que no seria la zona sísmicament habitual, però que se'n produeixen a llarg termini. Tot el que seria el Marroc, no sé si aquesta zona en particular.
No, la zona de l'Atlas té moltes fractures. Qualsevol serralada ha patit una gran compressió i llavors està molt escarada, està molt doblegada i molt trencada. Per tant, aquests trencaments, quan es mouen, friccionen unes roques contra unes altres. L'exemple podríem posar com quan agafem una forquilla i la fem lliscar damunt d'un plat. A tothom li dona molta grima, això, sí. O a molta gent. Sí. Perquè hi ha una vibració que es deriva en forma d'ones. Doncs, molt bé, quan posem que en lloc de forquilla i plat tenim dos grans masses de roca, dues plaques tectòniques o altres estructures, doncs quan alguna cosa fricciona, emet ones de, diguem-ne, de vibració. Un terratrèmol.
Clar, aquí em surt un dubte quan parlàvem del terratrèmol de fa 20 anys de l'UCEMAS, no? Que va ser una mica menor, si no recordo malament, no sé si 6.2 o 6.3 pot ser.
No tinc al cap les dades, però sempre els que es noten, sí, normalment són per damunt de Richter, per damunt d'escala 5, els que es noten de forma molt evident. Els d'escala 4, repeteixo, és quan estàs en algun lloc elevat, val, que notes vibració.
Sobre aquest en concret, els 20 anys que han passat d'aquell terratrèmol que va matar 600 persones però que va provocar problemes importants, ens preguntàvem abans, es pot prevenir un terratrèmol així? El Marroc hauria de tenir una sèrie de, no sé si mesuradors, aparells, que facilitin? Aquest es podia preveure?
A veure, la previsió dels terratrèmols, com si fóssim un home del temps, actualment amb els algoritmes que tenim i de més, no es pot predir. No podem dir, en el proper mes hi haurà un terratrèmol d'escala 6 amb l'epicentre a tal lloc. Uh-huh. Val? Però sí que el que es fa són mapes de risc, és a dir, dius, aquesta regió en els propers 100 anys ha de tenir un terratrèmol d'escala 6 amb una probabilitat del 60%. Es poden fer càlculs d'aquest estil i estimacions de risc, de probabilitat del fenomen, però no podem predir, és a dir, demà plourà? No. No podem dir demà hi haurà un sisme. En vulcanisme sí que ho podem fer. En vulcanisme els geòlegs hi ha una sèrie de variables que quan es detecten, doncs que hi ha més temperatura en el subsol, s'infla el subsol, hi ha emissió a l'hora d'elements radioactius i tant més, dius, això pot patar. I, per exemple, la prova la tenim en l'erupció que va haver-hi al Cumbre Vieja a Las Palmas, que es va evacuar la gent, prèviament dos dies abans, o en el sisme que va haver-hi a la Restinga, al Hierro, també. Es va evacuar la gent i es va encertar, vull dir, perquè teníem elements que podíem dir, això en els propers dos dies això peta, la gent fora. Amb els sismes no, els sismes simplement acumulen energia en el subsol i hi ha un dia que la fricció s'esdevé i llavors hi ha el problema.
De fet, a Califòrnia sembla que esperen el gran terratrèmol des de fa anys per aquesta qüestió de la probabilitat de cada 500 anys.
Sí,
Sí, bueno, hi ha una cosa que en diuen llacunes sísmiques. Sí. Quan tu tens tot un munt de llocs que has tingut sismes i tens una zona que no n'hi ha hagut, doncs segurament que la falla es mourà per allà. O sigui, està acumulant segurament energia allà en aquell punt. Llavors, clar, dius, aquí espero un gran terratrèmol. Però a Califòrnia se n'esperen molts, és una zona altament sísmica.
Banyos. No, deia que la pregunta típica de periodista, no, en aquest moment, i aquí a Catalunya hi ha hagut terratrèmols, a Barcelona n'hi ha hagut,
al Pirineu n'hi ha,
estem en una lacuna o d'aquesta intensitat es poden tenir?
Però no és la típica pregunta del periodisme, és la pregunta que ens fem molt sovint tots, perquè sempre el terratrèmol és un fenomen que crea molta por, molt de pànic, ho hem vist al Marroc. Jo al Marroc hi he anat 8 vegades per temes de geologia i d'altres índoles i la gent té por, clar, les emocions aquí es disparen. En el territori català, a les zones sísmiques podrien ser els Pirineus, per exemple, o les zones de depressió, Vallès Penedès, el Tarragonès, etc. Ara bé, risc aquí elevat que es puguin desenvolupar terratrèmols d'escala 7 és molt baix en el territori català. Sí que històricament hi ha hagut, per exemple, terratrèmols molt forts, com el de Camprodon, a l'època medieval i tant més, però diguem-ne que són coses puntuals. O sigui, no és una zona sísmica en la qual hem d'estar patint ja. Mm-hmm.
Doctor, acabo només amb el tema del Marroc. És el pitjor, dèiem 120 anys, estadísticament hi ha hagut algun altre en un període una miqueta més gran que fos tan potent que s'acostés a 7 al Marroc?
A veure, hem de pensar que per poder deduir el grau de Richter, que Richter el que mesura és l'energia dissipada pel sisme. Per això cal tenir sismògrafs. Llavors, des de que tenim sismògrafs, que podríem dir en els últims 100 anys n'hi haurem d'instal·lats, doncs abans no teníem dades. Llavors, aquí ens regim per, diguem-ne, documents històrics que diuen, doncs va caure un campanar, o diverses cases van quedar, diguem-ne, en runes, i llavors tu pots fer estimacions. Per tant, saber si abans de 100 anys enrere vam tenir terratrèmols de grau 7, en Richter ho podem dir. O sigui que allò s'utilitza en una altra escala, que és una escala que mesura la destrucció, que en diu l'escala de Mercalli. Però aquesta, diguem, no són observacions històriques. Llavors, segur que n'hi ha hagut històricament, clar que sí. És una zona de xoc de plaques. Pensem que Àfrica, diguem, empeny contra Euràsia, llavors, entremig hi ha tot un garbuix allí de fractures, de serralades, les bètiques a la península ibèrica, a l'Atlas, al nord d'Àfrica, les falles que afecten inclús Canàries, i allí tens una zona altament sísmica. I, per tant, si tirem enrere, segur que hi ha hagut sismes en l'antiguitat de grau 7 o superior.
Un quart d'onze del matí, molt interessant el que ens explicava el doctor en Ciències Geològiques, David Rabadà. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, doctor.
No, doncs aneu a disposar, i gràcies per fer difusió de la geologia, que és la quarta ciència.
Gràcies. Gràcies. Fem una petita pausa. L'habilitat de fer venir l'aigua cap al molí. Un quart d'onze del matí, fem una pausa i ja de seguida tornem.
RAC 1. Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions a partir del 15 de setembre al Teatre Poliorama.
Has pujat als cims més alts. Has corregut més que ningú. Has... No? Què esperes? A partir del dijous 7 vine al nou Wala de Sant Pere de Ribes. Running, muntanya, ciclisme i molt més. I la roba més Wala! De North Face, Adidas, Nike, Wala! A la Rambla del Garraf. 10 euros de regal en la primera compra. Condicions a la botiga. Obrim diumenges i festius.
Ja han començat les classes dels fills. I ara ens demanen des de l'escola unes llibretes, retoladors i carpetes extra.
Cap problema. Aprofitem per anar a Servei Estació, on podem utilitzar el val escolar. I a més, de pas, comprem un uler per a la cuina i unes caixes per posar ordre als armaris. Servei Estació, la botiga que té de tot i per a tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona. Avui, obert de 12 a 8 del vespre.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Dos minuts per damunt d'un quart d'onze del matí amb l'Antonio Baños, la Sara González, la Milagros Pérez Oliva i el Josep Lluís Martí. Crec que el Josep Lluís volia fer un últim apunt perquè canviarem de tema.
No, molt breu. És que estava mirant les dades ara, no és que me les conegui jo de memòria, però estem parlant de que Marroc és un país pobre, i evidentment ho és, per tenir una referència a Espanya, si ho mesurem per PIB, per poder paritari de compra, Espanya és 6 cops més ric que Marroc, per tant, és pobre. Però tot i així és el país número 54 del món en riquesa. Estem parlant de 200 països, aproximadament. Per tant, està el 25% de països més rics. Mm-hmm. No és com Haití, que ho mencionàvem abans, que és un país molt més pobre, i altres països del món que són molt més pobres. Per tant, riquesa en té. Com hem dit al llarg de la tertúlia, malauradament els terratrèmols sempre fan més mal en la gent més vulnerable, i evidentment que cal ajudar. Amb això no vull dir que no calgui ajudar, però vull dir que no és un país ni devastat econòmicament, ni que no tingui una certa capacitat de reacció. Si no la tenen millor és perquè les estructures no funcionen.
T'he de preguntar, Josep Lluís, perquè és el teu tema. Es posa les mans al cap.
El terratrèmol català.
Perquè que sí.
Però anem passant nosaltres,
No, home, no. Ara ho comentarem tot plegat. És que demà és la Diada Nacional de Catalunya, hi ha una manifestació a la tarda com cada any, que és un bon termòmetre, sempre ho diem, de com estan els ànims i com es llegeixen fins i tot els passos que es fan cap a una direcció o cap a una altra. L'any passat va estar claríssim. Va ser el de la divisió, de l'enfrontament i fins i tot en algun cas de la sanció d'una part de la població i dels independentistes cap a algunes formacions polítiques. Particularment l'any passat va ser Esquerra Republicana, no? Majoritàriament, però no només. El d'aquest any fa la sensació que és el del canvi de rasant, d'alguna manera, no? Estem en una situació en què Junts per Catalunya ha entrat en el taulell de joc. Vam sentir dimarts a Carles Puigdemont fer una sèrie de peticions de cara a la investidura de Pedro Sánchez, entre les quals va col·locar molt hàbilment, i ha estat el tema de la setmana i continua sent el tema de la setmana perquè tothom s'esbatussa si és possible o no és possible i si és greu o no és greu, la llei d'amnistia. Ahir parlàvem amb el Xavier Arbós, que va començar dient: jo crec que no té encaix a la Constitució, i després va dir com encaixaria.
Sí, va ser molt bo allò.
És extraordinari, Xavier Arbós, no? Sí, sí, sí. Des del teu punt de vista, Josep Lluís, com Com el llegeixes, aquesta possible llei d'amnistia, en els paràmetres actuals, si és possible, no és possible, i si tindria sentit, ja no només polític, sinó també legal?
A veure, ja sabem tots, els oients ja deuen estar farts, de sentir-ho. La Constitució no menciona l'amnistia. Mm-hmm. Val? I això és el que dona peu a que els juristes s'esbatussin, en discuteixin, cosa que, per cert, fem sempre els juristes.
Està bé, està bé.
No ens hem d'alarmar, el dret té a veure amb això, té a veure amb desacords respecte a com interpretar-ho, etcètera. Jo sóc dels que pensen que té encaix en la Constitució, evidentment, com amb tot, depèn de com es redacti aquesta llei d'amnistia. Una altra cosa és la segona part de la teva pregunta, és si té sentit polític. Però jurídicament, jo sóc dels que pensa que sí. Per què? Perquè la Constitució sí prohibeix l'indult general, això està claríssim, però els juristes sabem que indult i amnistia són dues figures completament diferents. Per tant, sobre l'amnistia no la prohibeix, i per tant jo penso que això dona joc en els parlaments a que puguin legislar dins del marc dels principis i valors constitucionals. Dit això, i ja ho he dit, no és una qüestió clara, és normal que els juristes discuteixin, caldrà veure què diu la justícia sobre això, és evident que això acabarà en el Tribunal Constitucional, ells tindran l'última paraula, ens agradi o no, és així.
Deixa'm interrompre-te aquí un moment, perquè recordo que sobre si l'encaix o no l'encaix, clar, Xavier Arbós crec que ahir va fer la referència, tenint en compte la redacció de la Constitució, tots els passos que es van fer, que això a vegades, i en la interpretació de molts juristes, a vegades no es té en compte de quan s'ha fet, no dic per tu, en absolut, o sigui, cada cop que es fa aquest debat, aquest o qualsevol altre, l'esperit amb què es debatia, diu, ja es va parlar de l'amnistia i es va decidir deixar-la fora, o sigui, de no incloure-la, no? Sí. Com que en aquell debat constitucional això es va tenir. El que passa és que en aquell debat constitucional es van tenir moltes coses que després, 40 anys després, han saltat.
Uns militars a l'habitació del costat.
No, efectivament, efectivament.
No, i a més penseu, a veure, en dret, això, ara no farem una lliçó diumenge al dematí, de dret, que ningú s'espanti, però en dret això s'anomena interpretació originalista i té a veure amb anar a buscar les intencions del legislador. Què passa? Doncs que la primera Constitució moderna del món, que és l'americana, va ser redactada a finals del segle XVIII.
Correcte.
Quin sentit té que ara ens anem a veure els debats, o sigui, ho dic per posar un exemple ja molt llunyà, no? Quin sentit tindria anar a buscar les intencions del legislador nord-americà del segle XVIII si estem vivint en el XXI? Les situacions canvien, i amb això no vull dir que la interpretació originalista no tingui el seu pes, però no ho pot ser tot, i és... Pensem una cosa, també, el legislador pot fer el que vulgui respecte, clar, quan legisla, respecte a la seva manera de veure com s'hauria de desenvolupar la Constitució, i efectivament, com estava dient abans, després la justícia, el Poder Judicial, i en aquest cas el Tribunal Constitucional, decidirà si en el seu, des del seu punt de vista, aquest desenvolupament té encaix o no té encaix. Però aquí, com sempre diem, no? El dret no és matemàtic, això no és blanc o negre, clar, 1 o 0, són zones de grisos, i tot depèn dels arguments que es donin, i tot depèn, no ens oblidem, del consens polític que hi hagi. Clar. Perquè s'han desenvolupat lleis, jo sempre poso aquest exemple a la classe, a Espanya no tenim servei militar obligatori. La Constitució espanyola estableix el servei militar obligatori i la objecció de consciència diu, fa un mandat al legislador perquè desenvolupi les condicions en les que la gent es podria acollir a l'objecció de consciència. Però com que va haver-hi consens polític en un determinat moment sobre que això s'havia de suprimir, doncs ningú ha vist cap problema. Per tant, aquí tot ens remet a la teva segona part de la pregunta. És un moment oportú políticament per fer això? Jo crec que això és complexa, però que, bueno, tots veiem el que passa, no? O sigui, Sánchez vol garantir la seva investidura i el que semblava absolutament impossible fa dos mesos o dues setmanes, de cop i volta, sí, sembla que ja hi ha un avantprojecte corrent per allà.
La gran lectura política d'aquesta setmana és, o de les últimes dues o tres setmanes, és... mai hi ha coses impossibles en política.
No, o sigui, sobretot...
El parlar en català, que hem estat 20 anys i venen el tardà que l'han fet fora no sé quantes vegades del Congrés dels Diputats per parlar català. No pot ser, perquè és impossible, perquè no, home, perquè això no pot ser... Bueno, ja està.
Sí que podria.
L'amnistia, no, però hem sentit a tots els membres del govern Sánchez, tots. Tot a l'entorn del PSOE, evidentment, tot a l'entorn del Partit Popular
i la premsa progressista.
No pot ser. De cop, bueno...
És una gran idea, no? Bueno. Ara és una gran idea. Mm-hmm. Es permetrà...
Sí, no només, és que, a veure...
Les coses canvien.
Jo aquests dies m'he estat buscant i he llegit tots els articles dels contraris a l'amnistia, a veure quins arguments tenien jurídics, diríem, no? I també dels partidaris, i inclús he parlat amb algun d'aquests, amb el quadre Sacedo, gent així que té molta escola sobre aquest tema. A veure, l'article 62 de la Constitució diu que el rei ejercerá el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin que se puedan autorizar indultos generales. La única prohibición que hay son los indultos generales. Y los indultos generales se prohibeixen porque es una mesura de gracia molt arbitraria, porque era o por la coronación de la reina, o por el nacimiento del heredero, o por cosas de estas, durant molt, al llarg de la historia era...
Coses del segle XVIII, també.
Exacto, tot coses del segle XVIII. I això es prohibia perquè realment era molt arbitrari els indults generals, diríem, no? Però llavors, el dret de gràcia, en tota la jurisprudència i en tota els estudis jurídics té dos formes, una és l'indult i l'altra és l'amnistia. L'indult està regulat per una llei del 1870, en aquests moments, sí. I l'amnistia a Espanya no està regulada. Per tant, lo que
no està prohibit,
lo que no està prohibit, lo que passa que caldrà regular-la. Llavors, aquí el gran debat jurídic que hi ha en aquests moments és com ha de ser la llei orgànica que reguli l'amnistia en Espanya, però no, en cap moment es diu que no es pugui fer. I totes les altres objeccions que es plantegen sobre la igualtat de la justícia, sobre moltes altres qüestions, jo no li trobo un fonament que es pugui argumentar seriosament, i això el José Luis en dirà si... Jo no els hi trobo. Ara, per mi la gran dificultat és política, per una cosa essencial. Quan es justifica una amnistia, una llei d'amnistia, ha de justificar molt bé per què es raona un perdó que ha de ser per uns fets i no per a unes persones, sinó a uns fets, ha d'estar tipificat com a fets, no quantificar unes persones.
Els indults van a les persones?
No, els indults van a les persones, i això va a uns fets, es perdonen uns fets, i no és un perdó.
S'obliden, diguem-ne, no?
Exacte, sí. I no és un perdó, s'esborren. Però això està molt justificat, per què? Perquè és una suspensió del dret... És una suspensió de les lleis pel que fa a aquells delictes, que continuen sent delictes, però es fa una suspensió per aquesta situació en concreta en ares a un bé superior. Aquest superior, en aquest cas, jo crec que el tenim tots molt clar, que és superar un conflicte polític que ha tingut manifestacions injustes, de tota mena. Podria, aquí cadascú li posarà les etiquetes que vulgui. Ara bé, l'oblit ha de ser per les dues bandes. L'oblit exigeix compromís tant pel que dicta l'amnistia, pel que justifica l'amnistia, com pels que reben l'amnistia.
I això què vol dir?
Jo el que vull dir és que tota aquesta retòrica que sentim dir a la presidenta de l'ANC, que a l'endemà s'ha de proclamar la república, o tot això, no ajuda a poder justificar les raons per les quals s'aprova una llei d'amnistia.
Quan va haver l'amnistia del 77... no era de les dues bandes, és a dir, no, però quan un pres polític...
Tothom acceptava l'oblit.
Quan un pres polític...
Quan tu estàs dient que el delicte que has comès no només te penedeixis d'haver-lo comès, que jo no sóc partidari
de que s'exigeixi... Quan el comunista el van amnistiar el 77... L'endemà continua sent comunista.
Bueno, sí, sent comunista. Tu pots ser independentista.
I continua demanant i lluitant per la revolució proletària i tot això.
Clar, però si tu estàs fent una amnistia...
No sé quin oblit hauria de tindre els presos i els encausats de l'octubre.
No, si no vols entendre, no m'entendràs.
Vols dir la unilateralitat, per
exemple. Exacte, és la unilateralitat.
Jo crec que
és la unilateralitat.
Però el mateix, escolta'm... un comunista del 77,
sí.
Cap comunista del 77, excepte els del PC, va renunciar a la dictadura proletària.
Però és que no és el mateix.
No,
és el mateix. És a dir, aquestes persones eren jutjades per ser comunistes.
Sí.
Aquí, quan es planteja una amnistia, no es planteja una amnistia per perdonar els independentistes el fet de ser independentistes, sinó uns delictes
per ser comunistes o per integrar bandes armades
No confonguem els termes, estàvem parlant en termes jurídics.
Jo vull centrar la pilota en la dificultat política, perquè és veritat que sembla que ens estem avançant moltes pantalles, estem donant per fet l'existència d'una llei d'amnistia i estem ja en la fase de fins a quin punt el poder judicial la permetrà o no. Però el primer pas és justament, la gran dificultat és política, i jo crec que hi ha dos conceptes de partida que em sembla clau perquè les dues parts es posin d'acord. Primer, l'independentisme no està buscant un perdó. Està buscant un reconeixement de que allò que ha fet no és delicte. Això per una banda, ho dic perquè Mila, utilitzaves el concepte de perdó.
No, he dit que no era un perdó, he dit que era un oblit.
Un oblit. I després, per una altra banda, però per una altra banda també està el fet de que l'independentisme el que busca és que la llei d'amnistia no és la resolució del conflicte polític de fons, sinó que és el pas previ per poder posar el comptador a zero.
Jo el que dic és que hi ha dos parts.
En aquest
sentit, i l'independentisme pot tenir aquest objectiu, però sí, a l'altra banda hi ha també una sèrie de gent que ha de justificar aquesta amnistia.
Hi ha una cosa que les dues parts hauran d'entendre i que hi ha una part que li costarà més que l'altra d'acceptar això. Pedro Sánchez en aquests moments només té una aritmètica possible per aquesta legislatura.
Sí.
Una aritmètica que aquesta legislatura passada...
Però si tan complicat és, anar a les eleccions tampoc li anirà.
Un moment, Mila. Venim d'una legislatura on Pedro Sánchez tenia una aritmètica alternativa, que era la suma amb Ciutadans. Ara no estem parlant només d'una legislatura on s'ha d'afrontar una investidura, sinó 4 anys de mandat per davant, que tota aquella mesura, tota aquella llei que vulgui pactar o aprovar el PSOE al Congrés dels Diputats haurà de passar sí o sí pel vistiplau de l'independentisme. Per tant, no estem parlant només d'una investidura, sinó que l'independentisme vol que aquesta legislatura s'afronti el conflicte de fons. Punt de partida, llei d'amnistia, i a partir d'aquí la reclamació d'una votació per resoldre el conflicte polític. I després, volia dir, aquí s'han produït dos moviments que són significatius. Fa un any el PSOE no volia ni sentir a parlar d'una llei d'amnistia. I fa tan sols 2 mesos, Junts deia que no servirien els seus vots per investir a Pedro Sánchez. Tanmateix, ara ens trobem Pedro Sánchez, que necessita de forma imperiosa els vots de Junts per ser president, i tenim també Junts, que necessita d'alguna manera rehabilitar políticament com a interlocutor a Carles Puigdemont i situar Junts al vell centre del tauler polític per davant d'Esquerra Republicana perquè torni a tenir opcions de recuperar la Generalitat. I aquestes dues necessitats mútues és l'argamassa que ens situa en aquests moments en la negociació.
Però tothom ha de col·laborar.
Aquí és veritat que Junts s'ha situat en una posició negociadora. Busca que sigui una negociació que tingui majors rèdits que les d'Esquerra Republicana. Això sí, però s'ha situat en una...
Deixa'm apuntar una cosa només sobre les dues cares de la moneda dels indults i l'amnistia, que són dos grans... victòria, si es vol dir així, de l'independentisme polític, que es pot considerar de les coses que han aconseguit en els últims temps, les úniques pràcticament, però són importants. Una, se l'apunta Esquerra Republicana, però és que no se l'apunta, és a dir, públicament quan es fan els indults no se l'apunta. En aquest cas l'amnistia, si l'aconsegueix Junts per Catalunya, se l'està apuntant, és a dir, va sortir Carles Puigdemont, va fer una demanda, si ho aconsegueix, vull dir, de treure el rèdit polític, ho dic de cara a l'anàlisi de la diada de demà, et trobes que els indults en el seu dia els va explicar Pedro Sánchez com si ningú hagués parlat d'allò, no hem demanat perquè estava en un moment polític diferent.
Bueno, perquè també hi havia una polèmica de que no volem un indult, volem l'amnistia.
No, clar.
I un acomplexament també.
De cara en el debat polític a Catalunya i a com
influeix, sí.
La veritat és que Junts per Catalunya ha estat molt hàbil en aquesta setmana.
Molt
hàbil. Perquè diguem-ne que el relat públic és... haurem aconseguit una cosa de Pedro Sánchez, que és el que no va fer Esquerra en el seu dia.
Jo volia dir... Per explicar per què discrepo...
Banyos i
Josep. Per què discrepo de Mila, cordialitat, però
sí,
d'aquesta
sí,
cosa.
Sí.
Que tu plantejaves com si això fossin els acords d'Oslo o les converses de la gent, és a dir, com si fos una reunió per superar un problema polític. No, és un senyor que vol ser president del govern, que és Sánchez, i que està intentant buscar recolzament.
Està preguntant quan val.
El tema, ara resulta que els vots necessaris són catalans, podien ser canaris, podien ser de Teruel Existe, podien ser qualsevol cosa. És a dir, el tema és català perquè necessita 7 vots catalans. Però no és una negociació per superar... perquè llavors hi hauria d'haver més interlocutors, hi hauria d'haver oposició...
Hi ha una altra lectura. Llavors, no hi ha una voluntat... real en aquest context polític d'una part de la política espanyola de que això serveixi per superar el conflicte.
I aquí anava jo.
Està forçat per les
circumstàncies.
La dinàmica és diferent per un motiu, perquè primer això de passar al Tribunal Constitucional amb la qual cosa patada a seguir one more time. Després, per això Puigdemont diu primer, abans de negociar primer la llei d'amnistia, perquè això és com la peli Speed. Saps què vull dir? Que li posen... Puigdemont posa una bomba a l'autobús de Sánchez i diu, com afluixis,
esclata. O sigui, tu has de mantenir la velocitat.
No baixis de 70.
No baixis de 70, perquè si no, clar... bueno, dic, hòstia, és que no rips, no, Sánchez?
És que no rips. Ah, no, ah, no sé, no. Dic que la pel·li és d'aquest...
No, no, no. Però vull dir-te que...
per en el fons, em costaria.
Però en el fons, si ara imagina't que aquell diputat de Madrid que sí. estan votant apareix, o que hi hagués un trasbasse, un tamallà, és igual, qualsevol cosa... desapareix l'amnistia del panorama polític. És a dir, no hi ha una voluntat, perquè Sánchez en un debat va dir claro. traeremos en manillado a Puigdemont.
Però,
és a dir, no és que ell cregui...
Estàvem en el debat jurídic,
sí,
i en el debat
sí.
jurídic les coses s'han d'argumentar, perquè això, si no després les perds en el tribunal...
Josep Lluís,
això estic d'acord, però
estàvem dir... en aquest debat, ara, si entrem en la part política ja és una altra cosa, però en el debat jurídic l'amnistia s'ha de justificar.
Anava en aquesta línia justament, i el fil del que comentaves, Xavi, de que el tanto se l'apuntarà junts, si finalment s'aprova aquesta llei d'amnistia. I això no deixa de ser una mica contradictori o una mica... Hi ha una certa tensió darrere. Perquè l'amnistia és una excepció a l'estat de dret. Vull dir que alguns dels que s'oposen diuen és que això vulneraria l'estat de dret. Evidentment, perquè per definició l'amnistia suposa una excepció a l'estat de dret i per això cal justificar-la molt bé. Llavors, quan es dona una amnistia? Recordem, com deia abans la Mila, no és el mateix que l'indult. Quan es dona una amnistia? Quan hi ha un consens polític de superar una determinada situació de conflicte. Poden haver-hi negociacions formals o no formals, com deia el Baños ara, però és un intent de superació d'una situació de conflicte. I si és un intent de superació d'una situació de conflicte, vol dir que hi ha hagut una certa reconciliació. Hi ha hagut un cert consens. Perquè si no, llavors, si la lògica és més aviat la de la retòrica de Junts, que des del procés la lògica era la desobediència civil, si la lògica és la de la desobediència, llavors això el que et porta és no a buscar l'amnistia, sinó a acceptar el càstig. Però això és el que fa la desobediència civil quan un la practica conscientment i coherentment. Si el que demanes és l'amnistia, llavors el que tu estàs buscant és una figura d'excepció a l'estat de dret perquè no se t'apliqui les lleis que preveu aquest estat de dret, però tu a canvi has de donar alguna cosa.
Clar.
El que sí, i jo estic
parlant, has de voler superar el conflicte.
Sí, que no vol dir renunciar ni molt menys ni a l'independentisme ni a l'objectiu.
És que va al revés. És que no és que
Puigdemont... renunciar a la unilateralitat.
No, però és que no és que Puigdemont vulgui... És que l'han vingut a buscar perquè necessiten 7 vots. Bueno, és a dir, és el PSOE el que ha anat... No. És a dir, el
jo només faig
que...
una...
El president Puigdemont està guatant-lo exiliat...
Damunt de la taula.
Moment, està exiliat...
Renunciar a la unilateralitat per renunciar a la unilateralitat, cal dir-ho que renuncia a la unilateralitat?
No, bueno, tampoc, és a dir,
algú té algun dubte
que s'ha renunciat,
que s'ha renunciat,
és evident. Va dir que no renunciava ni renunciarà.
Sí, però que s'ha renunciat és evident perquè el Parlament
català...
Però
això no ajuda, eh? Això no ajuda.
Mila,
políticament Junts no es pot permetre.
Però és que, bueno, pues eleccions un altre cop.
Verbalitzar això.
Que no són unes negociacions de pau.
Estic en dos plans diferents. Ja. En la retòrica i en la pràctica.
Clar, exacte, sí, bueno, però a l'hora de justificar i a l'hora del debat que ha d'haver-hi al Congrés i a l'hora de rebre els suports que una llei com aquesta necessita, s'ha de justificar.
D'acord, Mila, però el que estic dient és, quan s'aconsegueixen els indults, que també es podria haver demanat, donem-li indults, però vosaltres feu alguna cosa a canvi. És evident que Esquerra, en aquell moment... públicament, no
a
és que digués renuncio.
No, però va dir moment. A canvio de nada, eh?
No, però no dic que renuncio a res. Bueno. Però és evident que en la seva acció, d'alguna manera, va reconèixer que la dinàmica política, els equilibris de forces, no permetien estar al 2017, o fer la jugada del 2017. Això ho va dir públicament.
Bueno, aviam.
No va dir que renuncies a res, bueno, però sí. que políticament no tenia sentit.
En el discurs polític, una cosa és que es prioritza, sí. i l'altra cosa és a què no renuncia.
Uh-huh.
És veritat que Esquerra Republicana, i això ho ha deixat per escrit a la seva carta de navegació en els darrers congressos, ha prioritzat la via dialogada. Però sempre hi ha
sense renunciar
absolutament res,
bueno,
perquè des del punt de vista de
l'independentisme
i també Junts en aquests moments que se situa en una tessitura negociadora és, d'acord, anem a prioritzar intentar pactar el que seria un referèndum, però si aquest referèndum no es pot fer de forma acordada, no renuncia a cap de les fórmules per tornar-ho a fer. O sigui, estan en aquesta tessitura. I és més, políticament, Junts en aquests moments tampoc es pot permetre verbalitzar que renuncia a la via unilateral. Pensem que estan... I les negociacions amb Pedro Sánchez no es poden entendre sense la competició que hi ha ferotge entre Esquerra Republicana i Junts en aquests moments.
D'acord.
La diada de demà crec que és de les més difícils que ha afrontat mai l'independentisme, justament pel perill que existeix de cara a les properes eleccions catalanes de que es creï un quart espai independentista, perquè hi ha una part de l'independentisme decebut amb els partits que continuen esmenant la plana a l'acció negociadora dels partits.
O sigui, tu què et fixaràs amenacen... demà, perdona, Sara? En què et fixaràs demà?
Demà ens haurem de fixar en el discurs de l'ANC, perquè és un dels actors,
què dirà?
És un dels actors que poden promoure la creació d'un quart espai independentista. L'any passat la polèmica ja va ser la promoció d'aquesta d'aquesta llista cívica que han continuat mantenint, malgrat que han viscut el moment més convuls de la seva història amb la dimissió del seu vicepresident i de 13 consellers nacionals a principis d'any, no ho oblidem, per això dic que és la més difícil a nivell intern tant de l'ANC com a nivell de mobilització. Venim també d'unes campanyes electorals on s'ha promogut activament l'abstenció com una manera de castigar l'acció dels partits polítics, perquè consideren que hi ha hagut una renúncia per la via dels fets, retòrica no, però sí per la via dels fets, a l'implementació de la República, i per tant és un moment, crec, altament delicat, perquè es produeix una paradoxa. Just en el moment en què l'independentisme ha tingut pitjors resultats que mai, són més decisius que mai en la política estatal, però es corre aquest risc en aquests moments mirant a les eleccions catalanes de que s'acabi constituint un quart espai independentista que concorri a les eleccions. I aquí, per exemple, Sílvia Orriols ja ha fet uns missatges en aquest sentit. Tenim també la llista cívica que promou l'ANC, igual que hi ha altres satèl·lits al voltant d'aquestes entitats que empenyen.
Deixeu-me afegir una veu i després us deixo.
Jo estic d'acord.
La portaveu d'Esquerra Republicana ens està escoltant a aquesta hora del matí, Marta Vilalta. Senyora Vilalta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem a les portes d'aquesta manifestació de demà, de la Diada. Ara li preguntaré, evidentment, per l'amnistia. És obvi que és notícia també la presència d'Esquerra Republicana, perquè l'any passat no hi eren. L'assemblea, l'ANC, l'hem sentit crítica encara amb l'estratègia del partit. Us preocupa que es puguin repetir alguns dels incidents que vam veure l'any passat amb xiulades en alguns líders polítics?
Bé, molt bon dia. No ens preocupa això. El que volem és que la Diada sigui aquest gran acte i la manifestació en especial sigui aquest moment de reivindicació sobre tot allò que volem ser, sobre tot allò que aspirem com a país. Recordar, no?, d'on venim, qui som i sobretot què volem ser. I per tant, demà tenim una nova oportunitat per demostrar aquesta mobilització. Enguany Esquerra Republicana i tornem a ser amb tota la nostra força després de l'any passat, en què hi va haver un ambient molt hostil, efectivament, en què es va convidar Esquerra Republicana doncs, a no ser-hi, però en tot cas això no ens ajuda per a res. L'independentisme, quan ha sigut més fort, és quan ha reconegut i s'ha respectat de forma plural, de forma transversal, amb molts matisos, amb molta diversitat, i això de fet és la gran riquesa que tenim, i esperem per tant que demà doncs, això es torni a veure pels carrers de Barcelona amb una gran mobilització que demostri la fortalesa que tenim.
Ara que em deia que va ser molt hostil l'any passat la manifestació, han acostat postures al llarg d'aquest temps amb l'ANC?
Hem anat parlant tant amb l'ANC com també amb Òmnium, com també amb l'Associació de Municipis per la Independència, perquè no és només l'ANC qui organitza aquesta manifestació. Per tant, evidentment, durant l'any n'hem pogut parlar amb aquesta voluntat que ara li deia, doncs de poder reconèixer, respectar-nos, a teixir complicitats i poder entendre que quan som més diversos i que hi ha matisos és que quan reconeixem aquesta riquesa que és la que ens fa forts. A més, enguany veiem que estem en un moment també d'oportunitat com a país, per tot el que ara parlàveu en la tertúlia, i segur podrem parlar en aquesta trucada telefònica. Per tant, ho hem d'aprofitar perquè és necessari que treballem la via institucional, la via política, a nivell internacional, a nivell de teixit social i també a través de les mobilitzacions.
Cada any en els parlaments sempre repeteix un mantra, que no sé si és una quimera des del seu punt de vista, que és la unitat de l'independentisme.
Sí, i la unitat és necessària, però la unitat no pas entesa com a uniformitat, com només hi ha una idea i tothom hi ha d'estar d'acord, perquè justament aquesta unitat és diversa, és plural, i és per tant trobar els comuns denominadors, és trobar els consensos, el carril ample, on tots ens hi podem aplegar i cadascú defensant segurament els seus diversos accents o posant-hi la seva punteta, però en tot cas sabent que necessitem teixir unes competències complicitats i una estratègia compartida. Per això li deia que ara és un moment d'oportunitat, perquè estem veient amb totes les negociacions i amb el fet de que l'independentisme sigui absolutament necessari i determinant per la possible governabilitat de l'Estat espanyol, estem veient com això ens dona un moment d'oportunitat, d'oportunitat de que allò que hem reivindicat sempre, doncs amnistia, autodeterminació, més enllà del benestar diari per la gent, ara pugui doncs tenir major context d'oportunitat d'aconseguir i d'acomplir, per tant, els nostres objectius. Per tant, nosaltres considerem que els hem de, que ho hem d'aprofitar aquest moment, i per tant benvingut sigui tothom que ara aposte, se sume en aquesta via de la política, en aquesta via de la negociació, que nosaltres considerem imprescindible per poder avançar cap a la independència.
Es refereix a Junts, senyora Vilalta? A aquest benvingut, ja vull dir.
I a tots aquells que potser fa uns mesos doncs criticaven obertament Esquerra Republicana, que de forma potser massa en solitari estàvem defensant aquesta via, que vam obrir aquesta via de reconeixement del conflicte polític i aquesta via de la negociació a través de la qual s'han aconseguit de moment els indults o la reforma del delicte la reforma del Codi Penal i l'eliminació del delicte de sedició, i que ara doncs gràcies a que potser podrem tenir més força sentir, doncs més persones podrem aconseguir doncs més resultats. El context també ha canviat i per tant ho hem d'aprofitar. Per tant, sí, benvinguts siguin totes aquelles persones que potser han criticat una via que ara la veuen també com a una oportunitat, perquè sens dubte això nosaltres creiem que és positiu per al país i per als objectius que compartim.
S'estan coordinant amb Junts per la negociació d'aquesta amnistia amb el govern espanyol?
Hi ha converses, evidentment, com sempre doncs n'hi ha d'haver i sempre n'hi ha. Aquest mateix dimarts vam poder ser presents també doncs a Brussel·les, hi ha hagut diverses reunions. A nosaltres també li he de dir que ens agradaria una major coordinació i una major complicitat en aquest moment d'oportunitat, perquè si no ho fem d'aquesta manera, si no intensifiquem aquesta coordinació, li estem donant peixet i avantatge a l'altra part negociadora, que en aquest cas és el govern de l'Estat espanyol, o és Pedro Sánchez, o és el PSOE. Per tant, seria molt interessant i seria doncs intel·ligent també poder coordinar-nos al màxim i teixir complicitats en aquesta negociació, perquè en definitiva les reivindicacions són compartides. Si més no, ara fa molt temps que reivindiquem l'amnistia per tal d'acabar i posar fi amb la repressió política doncs que patim i que ha estat de forma intensa però que segueix existint. Però a la vegada sabem que amb això no n'hi ha prou per resoldre el conflicte polític. Això serveix per posar el comptador a zero i això serveix per estar en condicions d'igualtat de tu a tu entre Catalunya i l'Estat espanyol. I per tant, caldrà treballar per l'autodeterminació, per poder avançar en el quan i el com podem celebrar un referèndum d'autodeterminació, que d'altra banda és també un consens que existeix al nostre país entre el 70 i el 80% de gent de Catalunya que vol votar i que considera que votant és la manera de resoldre el conflicte polític. Doncs si això és compartit, si això fa molt temps que ho estem batallant i ara tenim una finestra d'oportunitat, la coordinació i la complicitat entre els actors polítics que formarem part d'aquesta negociació i tot l'independentisme en el seu conjunt, doncs fins i tot millor, doncs hem de coordinar-nos i ho hem d'aprofitar.
Deia que li agradaria que n'hi hagués més, això vol dir que no és suficient, diguem-ne, la coordinació que hi ha. De qui és culpa que no hi hagi aquesta coordinació, senyora Vilalta?
No és qüestió de culpables, nosaltres ho hem defensat sempre, que cal aquesta coordinació, que cal aquesta complicitat. Quan estàvem defensant-ho sols intentàvem, no?, que això fos més compartit. Ara que hi ha aquesta visió també d'oportunitat des de Junts per Catalunya de la via política, de la via negociada, doncs benvinguts, com li deia abans, i aprofitem-la, i aprofitem-la per tant coordinant-nos i intentant traçar una estratègia compartida de negociació, perquè això no va qui aconsegueix que és més ell, per ell mateix. Això va de fer guanyar el país. I sabrem fer guanyar el país, o podrem fer guanyar el país, i per tant aconseguir l'amnistia, avançar i aproximar-nos al referèndum que volem i a l'exercici de l'autodeterminació, i a poder resoldre qüestions del dia a dia en el benestar, que això no és menys important, com el traspàs de Rodalies o com acabar amb el dèficit fiscal, que això afecta a la salut, a l'educació, als serveis socials del nostre país. Doncs en la mesura doncs que ens podrem coordinar en tots aquests àmbits, doncs serem capaços, i per tant nosaltres considerem que sí, que segurament fa falta aquesta coordinació per fer avançar el país, per fer guanyar el país, no per fer guanyar qualsevol partit o qualsevol organització o fins i tot persona.
Sobre aquesta amnistia, la catedràtica de dret penal, Mercedes García Arán, apuntava ahir al País una qüestió interessant, deia una llei d'amnistia, a sobrevolar la tertúlia, hauria de deixar clar que no és una qüestió de justícia ni de disculpa, sinó de voluntat política, i si totes les parts es comprometen a no repetir els errors del passat, l'independentisme també hauria de renunciar a la via unilateral. Esquerra estaria disposada a renunciar a la via unilateral per l'amnistia?
Mira, nosaltres ho hem reiterat moltes vegades al llarg d'aquests últims anys i de fet de sempre, i així ho diu la nostra ponència política, que d'alguna manera és allò que ens defineix i on està escrit allò que pensem. Nosaltres no renunciem a cap via democràtica per resoldre el conflicte polític. Creiem que no ho hem de fer-ho ni seria bo fer-ho. Ara bé, també diem que en aquest moment concret el que fem és prioritzar la via negociada, prioritzar aquesta via política que ens ha obert aquesta finestra d'oportunitat, segurament gràcies a l'aritmètica dels resultats electorals, però carai, si l'aritmètica ens dona aquesta força, aprofitem-la, no la deixem escapar. Però és evident que no renunciem a cap via democràtica ni tampoc a la unilateralitat per tal de complir els nostres objectius. Ara tenim aquesta possibilitat, aquesta oportunitat de negociar per fer possible l'amnistia, i hem vist com coses que eren impossibles acaben passant. Vostès també ho deien fa una estona a la tertúlia. Parlament del Català, per exemple, que ara podrà ser parlat i utilitzat al Congrés dels Diputats, quan fins ara es feia fora els diputats i les diputades que ho feien. O hem vist com hem aconseguit uns indults que mateix Pedro Sánchez, el president de l'Estat espanyol, deia que mai passaria, o que vam reformar el delicte del Codi Penal i vam eliminar el delicte de sedició, quan també s'havia dit que això no podia ser. Bé, doncs, tot això segurament han sigut les llavors, ha sigut el que ara pot ser que faciliti estar més a prop que mai de l'amnistia. Per tant, aprofitem-ho sense renunciar a cap altra via, aprofitem aquesta negociació, doncs, per fer que passin aquelles coses que fa un temps, pel context també, per les aritmètiques també, doncs semblava impossible, i en canvi ara hi podem estar a les portes. Amnistia, autodeterminació i qüestions del dia a dia pel benestar de la gent, com pot ser el traspàs de Renfe i de Rodalies amb els recursos necessaris, i evidentment també doncs acabar amb aquest dèficit fiscal que ens oprimeix, que ens asfixia a nivell financer i econòmic a la Generalitat de Catalunya.
Per cert, m'ha parlat del català al Congrés dels Diputats. Hi ha una altra qüestió del català, que és el de la Unió Europea. Sí. Demà és la diada, i demà és la primera reunió al voltant d'aquesta qüestió de la possible aprovació del català com el gallec, com el basc, per ser llengua oficial, que es pugui utilitzar també al Parlament Europeu. Avui hi ha una informació del diari Le Monde, des de França, publicant que és una oficialitat altament improbable. Improbable, perquè hi ha una pila, diu el diari, de països en contra. Entre altres, ells citen França, evidentment, Alemanya, Països Baixos, Àustria, Països Bàltics i fins i tot alguns de l'est, com Romania, Bulgària, Hongria, Eslovènia i Croàcia.
Aquí hi ha dues qüestions. Una, que és que el Parlament, que la llengua catalana pugui ser llengua d'ús de treball i per tant utilitzada en el dia a dia al Parlament Europeu, que això és fruit també d'un acord en una de les meses de negociació que es va celebrar l'any passat, el juliol del 2022, i que això es tracta demà a la mesa del Parlament Europeu i que esperem que pugui reeixir. De fet, no s'entendria de cap altra manera. El mateix ministre d'Exteriors al seu moment ja va enviar una carta per tal de que això passés, i requereix la majoria política d'un Parlament Europeu, on nosaltres considerem que si els socialistes fan la feina, aquesta majoria política doncs hi és. L'altra qüestió, que crec que és la que es referia a aquest article de Le Monde, és justament l'oficialitat del català a nivell de totes les institucions europees i per tant a nivell d'Europa, i aquí, bé, no sé si hi ha aquests països que ho veuen doncs bé o malament o pitjor, o si podrà ser o no. Nosaltres ho batallarem, evidentment, perquè aquesta pot ser una gran fita, perquè creiem que això és el que hauria de passar. És una de les llengües més importants, més parlades a nivell de no només de la Unió Europea, sinó de l'Europa en general i del món sencer, i per tant treballarem doncs per acabar amb el menysteniment que hi ha hagut en moltes institucions de la llengua catalana, i evidentment per a que defensar-la a tot arreu, a Catalunya, en tots els seus espais, des de l'escola, des de la justícia, des de l'ús social, de l'audiovisual, als mitjans de comunicació evidentment, però també a totes les esferes a nivell internacional.
Imaginem que l'amnistia finalment és aprovada, aconsegueixen desencallar-ho amb el govern de Pedro Sánchez. I l'endemà d'aconseguir l'amnistia?
Doncs a seguir, com cada vegada que hem aconseguit una fita, si s'aconsegueix l'amnistia, serà sens dubte una passa molt important perquè posarem fi a aquesta situació d'injustícia, aquesta situació de repressió que ha afectat persones que han passat per la presó, persones que estan a l'exili que podran tornar, persones que estan pendents d'un judici i que quedaran doncs, exemptes d'aquesta espasa de Damocles al seu damunt, i això afecta a milers de persones al nostre país que estan d'alguna manera amenaçats o amb processos oberts per haver participat a manifestacions o per haver simplement demostrat una defensa del projecte independentista, que no s'ha complert cap delicte, però que malgrat això doncs Espanya va perseguir i ha perseguit a mode d'exemple, no? De voler imposar un càstig per atemorir la resta de gent. Per tant, això serà un abans i un després, però no s'haurà resolt el conflicte polític. L'amnistia no serveix per resoldre el conflicte de fons, que és de com podem fer que Catalunya pugui decidir què vol ser en un futur, que és el fet de que Catalunya ha expressat uns anhels, unes majories, unes majories parlamentàries i socials també, de voler ser una república catalana, un estat independent, i això sempre, no, s'ha aturat per part de l'estat espanyol. Per tant, s'haurà d'abordar el conflicte de fons, que és un conflicte d'arrel de sobirania, i caldrà doncs avançar i seguir fent passos. Nosaltres voldríem en un espai doncs de seguir en un espai de negociació, seguir avançant per fer possible el referèndum i poder pactar, com li deia abans, doncs el quan i el com, amb quins criteris, amb quines condicions, de quina manera, pot ser quan, com han fet els altres països, com van fer Escòcia en el seu moment, com es va poder fer al Quebec. Per tant, segurament un debat relacionat també amb els treballs que estan fent els experts en un possible acord de claredat, però caldrà avançar en poder fer possible un referèndum, que és una eina, un instrument democràtic, que és inclusiu perquè inclou a tothom, a totes les persones, tant vulguin votar que sí, que no, es vulguin abstenir o vulguin votar en blanc, com a més és reconegut i legitimat a nivell internacional. Per tant, és la nostra proposta i esperem que es pugui seguir fent passos ferms en aquesta direcció.
Ho dic perquè això te vol dir que no està d'acord amb el que va dir la presidenta de l'ANC, que és que després de l'amnistia l'endemà duï.
És que si fos tan fàcil ja seríem independents. Si hagués sigut tan senzill, després de l'1 d'octubre, després del 27 d'octubre, segur que ja, del 2017 vull dir, segur que ja ho tindríem, ja ho hauríem fet. El problema és la complexitat, que no juguem sols aquesta partida, que tenim un estat a davant, que hem vist com se les gastava aplicant la repressió, que bé, hem vist com era la realitat, quina és la correlació de forces en molts àmbits. I per tant, convé seguir aquest camí. Estem en un procés i per tant es tracta d'anar fent passes endavant, no pas enrere. Nosaltres considerem que malgrat totes les amenaces, malgrat aquesta repressió que va imposar l'Estat després del major guany que va ser l'1 d'octubre i la declaració d'independència, doncs s'han pogut fer passes doncs, en el camí doncs, cap a la independència, en el camí per a lluitar contra aquesta repressió i per avançar cap a l'exercici del dret de l'autodeterminació. Per tant, caldrà seguir. Després de l'amnistia haurem aconseguit situar-nos en un moment segurament d'igualtat entre les parts, que ens l'hauríem pogut estalviar si l'Estat espanyol hagués assumit la democràcia i s'hagués comportat com un país democràtic, però caldrà seguir, i aquí nosaltres hi serem com sempre, amb la fermesa, amb la determinació, intentant apel·lar a tots els actors, a aquesta coordinació i complicitat, a aquest consens estratègic més que unitat entesa com a uniformitat, però en tot cas amb aquesta entesa compartida de país i per tant, en tots els àmbits, mobilització, com demà la dia, institucions com també ha de ser a nivell polític i a tots els àmbits internacional i social, cultural, econòmic, sindical.
Marta Vilalta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre un plaer.
La portaveu d'Esquerra Republicana a l'entrada del Via Lliure. No sé si vol fer algun comentari d'això sí, i del que implica de cara també la dia de demà. Molts. Sí, home, Baños, digui.
Sí. No, jo com diu el Marc Serrats, jo he vist aquí molta alta flipamenta per part de l'entrevistada, perquè se citen com vàlids instruments que fa temps que estan a Wallapop, que és la taula de diàleg i l'acord de claredat, i que no té res a veure amb la negociació que plantejava Esquerra, que era una negociació política, com deia, en la línia que deia Mila, és a dir, l'estat espanyol i el govern català s'asseuen per superar un conflicte polític, que això seria una negociació política amb tots els ets i uts, però que, bueno, es van seure dos dies, van fer una foto i no va avançar gaire més, i una altra és que hi ha un senyor que tingui un delit personal, que es diu Sánchez, que vol ser president del govern espanyol, que és un ofici com un altre qualsevol, i que necessita uns vots, i que els va buscar a Catalunya perquè ha tocat
que els 7 vots catalans de Junts són necessaris. Si fossin els del BNG, estaríem parlant del gallego, i si fossin de Coalició Canària, estaríem parlant d'una altra cosa. És a dir, no és que Sánchez hagi dit anem a fer un pas endavant a l'estructura plurinacional d'Espanya...
La política és així, no?
Ho sé, no, però dic, però són dos maneres diferents d'abordar el tema català. Un és per necessitat, amb la qual cosa hi haurà trampes per les dues bandes, és a dir, Junts diu, bueno, doncs paga'm l'amnistia primer, després ja veurem. El PSOE segurament està jugant, per una banda, calculant com, quan li costaria unes eleccions, unes noves eleccions, i l'altra banda, calculant els temps judicials per allargar les decisions que prengui ara, i per l'altra banda, aviam fins a quin punt pot avançar en el tema català. Però no, si, estic dient que està bé que sigui així, eh? No m'estic queixant d'això. El que passa és que no és una negociació política en el sentit de, bueno, el tema català l'hem de... l'encaje de Catalunya en Espanya l'hem d'arreglar d'una manera. Perquè si no, no seria una negociació entre Junts i el PSOE, no?
Però aquest és el punt, justament, tu que donaves per mort l'acord declarat, deixa'm, sí, com a membre del Consell Acadèmic Assessor,
bueno,
per l'acord declarat, deixa'm que ho defensi una mica.
Tu li diràs... Ressuscita'l, si pots.
Bueno, nosaltres estem treballant.
Ja, aquest és molt sorprenent.
Li podem anomenar acord declarat o el Y, el que tu vulguis, però que cal una negociació per sortir del conflicte i del problema polític, això crec que estem d'acord tots.
Sí.
Que aquesta solució pot ser el referèndum? Pot ser una solució. Que aquest referèndum, perquè no sigui un altre cop el que va passar, sigui un sí. Ha de ser un referèndum pactat? Crec que això, la majoria
això estem
de gent està d'acord. I això, molta gent s'ha cansat durant anys, jo porto més de 10 anys defensant la rellevància del referèndum i la constitucionalitat del referèndum. Molta gent sempre ha dit que això és impossible. I el que hem après, abans ho deia el Xavi, si el que hem après per aquesta setmana i l'anterior i l'anterior i cada vegada que hi ha un pacte d'investidura, el que aprenem és que el que sembla impossible, de cop i volta,